La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes a La Tàctica, el programa que cada setmana repassa l'actualitat esportiva de la Garrotxa. Amb diferents veus, diferents seccions esportives i, com sempre, amb l'acompanyament d'en David Planella per parlar de la Unió Esportiva Olot i de Roger Isern amb l'Hoquei Olot. Avui som divendres, dia 28 d'octubre, últim divendres de mes, així que comencem La Tàctica del cap de setmana. Començarem amb la Unió Esportiva Olot, com ho fem sempre, i ho fem en un cap de setmana dur per l'afició olotina perquè els de Mànics Mandiola van perdre per 0-3 a casa contra un rival directe, contra el Terrassa. Els olotins segueixen sense jugar bé, sense guanyar, i el que és pitjor, que cada cop reben més gols. Dins La Tàctica analitzarem més sobre la situació actual del club i la del tècnic basc. El pròxim partit dels olotins serà el dissabte al camp del Lleida Esportiu, un equip que no està situat on li agradaria, però que encara aquest maig amb l'objectiu de seguir sumant a casa, on encara no ha perdut cap partit. Això sí, només ha guanyat un partit a casa de 4, ja que els altres 3 els han empatat. Els lleidatans són a hores d'ara desens amb 10 punts. En futbol territorial seguirem repassant el pas del Bors de Tosca cada dia amb diferents veus. Parlarem també de les victòries dels dos garrotxins a segona catalana i els seus pròxims partits. També arribarem al futbol més modest, amb la tercera catalana i la quarta. I per acabar La Tàctica, com sempre, en l'àmbit poliesportiu seguirem amb la dinàmica. Hoquei patins de la mà de Roger Isern, el narrador de Ràdio Olot, que serà present també aquest dissabte a la Josep Jou. Bàsquet garrotxí, waterpolo, tenis taula i la cursa de Besalú seran els temes que tancaran aquesta tàctica d'avui. Això és tot, així que comencem amb La Tàctica del cap de setmana.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Abans del Formentera ho vam fer i ho vam aconseguir. Posem-nos seriosos i que ens serveixi de ritual quan les coses van mal donades. I posem música trista perquè és la situació actual que està visquent la Unió Esportiva Olot. L'Olot està vivint en un moment complicat a la temporada. 5 punts de 24 l'han portat a situar-se en penúltima posició, on cada cop s'allunya més de la zona de salvació. Ja no estem tan al principi, ja estem a punt d'arribar a la desena jornada i els olotins han de començar a treure el cap. Poca confiança, els jugadors ja no estan amb l'entrenador, lesions, mala sort, sigui el que sigui, s'ha de superar aquest cap de setmana i deixar enrere la derrota contra el Terrassa per 0-3 a casa, la del València i Mestalla també a casa, els penals fallats, els mals ànims, la mala sort i estar 100% concentrats pel partit al camp d'esports. Només val un resultat per començar a girar les coses i és la victòria al camp del Lleida Esportiu. Feu-ho com vulgueu, però que es noti que l'Olot vol despertar i ho vol fer guanyant el camp d'esports. La situació comença a ser insostenible. La poca profunditat que té l'equip, la feblesa defensiva que pateix, s'ha transformat en 3 gols marcats i 9 d'encaixats. Amb només una victòria, 2 empats i 5 derrotes en 8 partits i amb una involució de l'equip entre la pretemporada i el moment en el que estem actualment. La preocupació a hores d'ara és màxima, així ho afirmava el director esportiu de l'Olot, Sergi Reset, en declaracions al tercer temps de Ràdio Olot.
Bueno, la veritat és que quan ens gerem ens toca analitzar-ho, no? Són molts partits, són molt pocs punts. Un equip que en pretemporada ens feia molt bona pinta, una plantilla que s'ha anat construint una mica, doncs una... La meitat, pràcticament, va ser de l'equip de l'any passat que va pujar amb diferents incorporacions en totes les demarcacions, conscient que, ostres, que entre tots tenim una plantilla per competir, no? Almenys per competir contra tothom. I al principi és el que fèiem, competíem. No hem acabat de guanyar els partits, però l'equip sempre ha tingut opcions pràcticament en tots els partits.
Els olotins jugaran dissabte a les 7 de la tarda al camp del Lleida Esportiu, una hora abans, com sempre, des de Ràdio Olot. Els lleidatans arriben amb una dinàmica diferent. En els últims 5 partits ha empatat contra la Penya Deportiva, Manresa, Terrassa i Atlètic Saguntí. Dins d'aquests 5 partits ha guanyat contra el Formentera, l'únic rival que els olotins han aconseguit superar. La història més recent no està del tot al costat dels olotins, que han jugat cada any des del 2013 contra el Lleida, a excepció de l'any passat quan l'Olot estava a tercera divisió. D'aquestes 7 visites al camp d'esports, l'Olot ha perdut 4 vegades, ha empatat un cop i ha aconseguit 2 victòries. A hores d'ara, la Unió Esportiva Olot té 5 punts i està a 4 punts de la salvació. Però, com sempre, deixem a part les nostres filosofies i analitzarem el... però com sempre analitzem el conjunt olotí i la situació actual de la Unió Esportiva Olot amb David Planella. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
La Unió Esportiva Olot juga aquest dissabte al camp de Lleida Esportiu, 5 punts de 24, la situació ja no és ni preocupant, ja és insostenible, per tant, entenem que pot ser l'últim partit de Manix Mandiola a la banqueta de l'Olot.
Veurem. De moment el que sabem és que Manix Mandiola continua fins aquest dissabte, el que no està clar és què passarà després del partit al camp del Lleida. El club està immers en un període de reflexió al voltant de la figura de l'entrenador. Va deixar molta preocupació la derrota de l'altre dia, la desfeta 0-3 contra el Terrassa, per tot, per la manera com va jugar l'equip i pel resultat. I s'entén que s'ha trencat alguna cosa entre vestidor i entrenador, entre entrenador i vestidor. De fet, ahir mateix, a la prèvia, Manix Mandiola, ara l'escoltarem, deia que la seva manera d'entendre el futbol no quadra amb la manera d'entendre el futbol d'alguns futbolistes de la plantilla i ja avançava canvis importants a l'alineació, que ara ho podem comentar, però és evident que la situació és difícil de sostendre, per tant, es fa difícil dir què passarà a partir de dissabte, però el que podem continuar dient a hores d'ara és que Manix Mandiola està a la corda fluixa i que no depèn del resultat de dissabte, és a dir, al final el club pot decidir qualsevol cosa més enllà del resultat, el club ha de, el que està fent ara és aquest període de reflexió, buscant quina és la millor manera de solucionar el que està passant al primer equip de l'Olot, i per tant la decisió final no va lligada estrictament al partit de dissabte, per això aquests dies no estem parlant d'ultimàtum.
Per tant, David, creus que després de la desfeta a casa contra el Terrassa, que era un rival directe, passa, la millora del joc passa per canviar radicalment l'11?
Això és el que creu Manix Mandiola. A mi em permetràs que sigui escèptic, jo la veritat és que ja no sé què esperar-me, diguéssim, però Manix sí que avança que hi haurà canvis importants a l'11. Potser no seran molts, però seran significatius, ja avançava el tècnic. No va voler donar més pistes, però se li van entendre uns quants missatges i s'entén que algun dels jugadors veterans de la plantilla, que fins ara havien tingut força pes, no jugaran aquest dissabte. És a dir, crec que ens hem de preparar per un 11 en què no hi hagi pesos pesants, no? I, per tant, suposem que serà un 11 més jove. Ell deia amb jugadors que tinguin més il·lusió, que puguin oferir noves coses a l'equip, que no tinguin aquest pes de la responsabilitat que, segons ell, estan patint aquests jugadors més veterans. I per tant serà un canvi amb algunes cares noves, no? Veurem fins a quin punt, perquè la plantilla tampoc no és molt llarga tenint en compte que hi ha moltes baixes, però sí que seran canvis significatius.
David, parlem ja de Lleida Esportiu. Quin equip tindrem davant al camp d'esports?
És veritat que els números diuen que marca pocs gols, ha marcat només 5 en 8 jornades, però també n'han encaixat només 5. És l'equip que menys encaixa de tot el grup. És desè classificat, té 5 punts més que la Unió Esportiva Olot, i és un equip que intentarà aquest dissabte contra l'Olot fer aquest salt a la classificació de, com que juguen dissabte, apropar-se a la part alta de la taula abans de la jornada del diumenge, no? És un equip que a casa li està costant, l'altre dia va empatar, de fet porta 3 empats consecutius, i el que està buscant aquest Lleida és acabar d'arrencar, no? Jo tinc la sensació que han trobat la manera de tancar la porteria, però que els costa marcar gols, que és el que li sol passar a molts equips d'aquesta categoria, no? Però és un Lleida que intenta ser ambiciós, malgrat d'on ve, que és una etapa molt complicada.
I ja per últim, David, com sempre, repassem les baixes de cara al partit de demà.
Doncs, mira, comencem per una alta, que és la novetat respecte de la setmana passada, l'alta d'Ayala, que venia de complir un partit de sanció. Per tant, serà una peça important que recuperarà Manix Mandiola a l'eix de la defensa. Ell també feia èmfasi en aquesta recuperació d'Uri Ayala, perquè és un central poderós en el joc aeri, a diferència, deia Manix, de la resta de centrals i de defenses que té la Unió Esportiva Olot, i això també deia que es va notar en el primer gol de l'altre dia, en el gol de córner que va inaugurar el marcador contra el Terrassa. Per tant, una bona notícia que Ayala ja pugui estar disponible i pugui entrar a l'11, no? La resta, les mateixes baixes que la setmana passada i que ja fa setmanes que estem arrossegant. La de Sebas Coris, que es va lesionar fa 15 dies al camp del Manresa, la de Carles Mas, que va per llarg, la de Castells, que hauria ja d'encarar la recta final de la recuperació, però que encara no està disponible per aquest dissabte, i també la baixa de llarga durada d'Albert Blázquez. Per tant, les mateixes baixes de sempre, amb l'única novetat que Uriah Ayala torna a l'equip i tornarà, ja ho podem confirmar, a l'11 inicial, perquè de fet va ser l'únic jugador que Mànix va confirmar que seria titular aquest dissabte.
Doncs molt bé, David, t'escoltarem a la transmissió del dissabte a les 7 de la tarda des d'una hora abans a Ràdio Olot al Camp del Lleida. Esperem que torneu amb la victòria.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bona tarda. Anem amb Mànix Mandiola.
La tàctica de Mànix Mandiola.
I al final hi ha un jurado que són ells, els que juzguen. Y nosotros los entrenadores pues estamos expuestos y vivimos de los resultados. El año pasado yo parecía bueno porque subimos. No creo yo que hicimos un fútbol maravilloso en los 7 partidos que he estudiado, pero bueno, hubo un acierto, entonces todo era... Ahora este año las expectativas nos vinimos un poquito arriba, que si el Barça, qué tal, y bueno, se nos llenó la boca a todos igual un poco, ¿no? Pensando que... no dándonos cuenta que la categoría en la que estamos ahora pues tiene un nivel más en este grupo. Hay otros grupos donde no existe este nivel. Dije, es importante el fútbol, pero que no es lo más importante. O sea, para quitarle trascendencia, y porque el fútbol es un estado de ánimo, y si el estado de ánimo decae lo que pasa es que es inevitable. Cuando el otro día fue el... Yo creo que fue el no sé, había una serie de partidos donde sí, parece que sí, pero nos falta pegada ahí por un gol, por un error puntual. O sea, no es cuestión de equipo, es un error puntual, es falta de calidad, es fatal. Se ha quedado, pero llegó un momento que los errores puntuales ya nos empezaron a penalizar y nos vinimos abajo. Y no porque la gente no corriera, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría corrió mucho. Veníamos de unos partidos dignos para ser un equipo nuevo en la categoría. Ahora, además, ahora lo veo con una perspectiva ya de 2 meses. Veníamos unos partidos dignos, nadie nos pasa por encima. Y oye, perdemos por un gol, pero otro día la verdad que fue un cúmulo de cosas que hizo que el partido. De todas formas, tengo que agradecer una cosa a la afición del Olot. Por el partido que hicimos, no oír un silbido, no oír una. Eso es digno, para un entrenador eso es la gloria. ¿Por bajar los brazos o por perjudicar a nosotros? No, por eso no para nada. Lo que sí yo entiendo es que la manera de entender el fútbol que tengo yo y la manera de entender el fútbol que tienen algunos no cuadra. Entonces yo a mí no me queda otra que ir con los que cuadran conmigo. O sea, no me quedo.
¿Tiene 11,
no? Más de 11. Tengo más de 11. Bastante más que 11. Sí, la historia dice que Lleida hemos estado ya, pero la historia no se vive. Y la realidad es que este año son mejores que nosotros. Y un campo muy grande. Y ahí sí que si no jugamos juntos y jugamos como el otro día, si nos rompemos, pues no. Bueno, dependería mucho de la pegada que tengan ellos. Puede llegar 6 veces y no meter ni una, pero o sea, tenemos que jugar juntos y con gente de mucho trabajo, de mucha honradez, de mucha humildad. Y esa es la herramienta que vamos a llevar ahí. Que vale, que no vale, pues a otra cosa.
El Lleida Olot es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Camp d'Esports de Lleida, des d'una hora abans, des de Ràdio Olot. La 9a jornada de la segona ref. Dissabte, 5:45, Atlètic Saguntí, Espanyol B. A les 7 de la tarda, el conjunt dels olotins al Camp del Lleida Esportiu. Ja diumenge, a les 11, Formentera, Hèrcules. A les 12, Manresa, Alzira, Penya Deportiva, Eivissa, València, Mestalla, Mallorca B i Ebre, Badalona, Futur. A 5:45 de la tarda, Terol, Prat, i a les 5, tancarà la jornada, al Terrassa, Deportiva Aragón. A la vuitena jornada, la zona de dalt no es mou massa, per no dir que no canvia res. El líder segueix sent el Terol, amb 20 punts. A darrere, el segueix l'Espanyol B amb 16 punts i després ja entra la Penya Deportiva i el Manresa amb 15 i el València Mestalla, que tallaria la zona de playoff amb 13 punts. A la zona lletja de la taula, on no vol estar-hi ningú, en playout hi seria el Deportivo Aragón amb 9 punts. Serien a tercera divisió el 14è classificat, que és el Badalona Futur, amb 8 punts, l'Alzira i el Mallorca B empatats amb 7 punts, l'Olot penúltim amb 5 i l'últim classificat amb 4 punts, que és l'Ebre.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit, en joc una coca i un tordell de Can Carbasseres o una samarreta, una de suadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook, posant el resultat i, sobretot, el hashtag de porra UEO. S'hi pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest dissabte a les 7 de la tarda al Camp d'Esports de Lleida, des d'una hora abans, a Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
El Terrassa, un rival directe, ens ha vingut a guanyar 0-3. Marcador molt dolorós, però el que encara fa més mal és el com, és el joc de la Unió Esportiva Olot, que ha fet llàstima.
Però, en canvi, aquella mateixa tarda, l'hoquei Olot va guanyar el Vendrell.
Lletja per Prat! Gol, 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 gol! I per Nil cap a casa! Pòquer, pòquer, pòquer! Gol!
La setmana passada vàrem viure una de freda i una altra de calenta. Ara no ens conformarem amb la meitat. Ara ho volem tot. Aquest dissabte viu una nova tarda 100% esportiva a Ràdio Olot. A partir de les 6, futbol, en directe des del Camp d'Esports de Lleida, Lleida Esportiu, Unió Esportiva Olot, amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco. I a partir de 7:45, hoquei patins, en directe des del Pavelló d'Esports d'Olot, hoquei Olot, Companyia de Maria, amb Roger Isern i Anna Prat. Dissabte, futbol i hoquei patins a Ràdio Olot. Dissabte, ho volem tot. Amb el patrocini de Fred Berri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
Anem a Primera Catalana i al Bosc de Tosca, que va aconseguir un empat a casa contra el Manlleu. Els homes de Jean-Miquel Salavedra van agafant la forma i es van adaptant a la competició, on també val a dir que els que han pujat són l'equip pitjor classificat. Els grocs van capgirant resultat a casa quan perdien 1-3 i van acabar empatant amb doble diana d'Arnau Romero i el 83 va aconseguir marcar Xavi Olines al gol de l'empat. A hores d'ara, el Bosc de Tosca és 13 amb 4 punts de 12, on ha aconseguit una victòria a la primera jornada, un empat i dues derrotes. És el segon equip més golejador i el primer equip més golejat. Aquest cap de setmana visiten l'estadi del Palamós, diumenge, a les 5 de la tarda. Un dels jugadors del Bosc de Tosca, Xavi Olines, analitza la situació del conjunt groc.
Bé, crec que en línies generals ha estat un començament de temporada bastant bo. Sí que és veritat que a nivell de resultats doncs, només hem aconseguit una victòria i un empat, però em quedaria amb el treball de l'equip, amb el fet de que crec que ens hem adaptat bé a la categoria i sobretot amb la sensació de que hem competit de tu a tu amb rivals forts amb els quals ens hem enfrontat i això ens ha de donar la seguretat i la confiança de que a partir d'ara en tots els partits tindrem els nostres moments, tindrem les nostres possibilitats i si polim alguns detalls, sobretot a nivell defensiu, obtindrem molt, molt millors resultats.
Repassem la jornada 5 del grup 1 de Primera Catalana. Dissabte a les 4, Lloret-Mollet. A 4:15, Can Givert-Caldes de Montbui. I a les 5, un preciós derbi d'Osona entre el Vic i el Torelló. Ja diumenge, a les 12, Parets-Figueres. A 4:15, Manlleu-Bescanó. A les 5, Mataró-Granollers i Palamós-Bosc de Tosca. I a 6:15, Banyoles-L'Escala.
Segona Catalana.
Doble victòria dels dos garrotxins a la segona catalana, a la categoria. El Besalú afronta aquesta nova jornada a casa contra el Torroella a les 4 de la tarda, després d'aconseguir guanyar el camp del Porqueres per 1-2. Una de les bones notícies dels besaluencs és que han recuperat el seu davanter de referència, Martín Aguilar, que ja va anotar el primer gol a Porqueres. L'entrenador del Besalú, Manel Puigvert, analitza el partit davant el Torroella d'aquest dissabte.
L'equip del Torroella és un equip doncs, que té una dinàmica molt positiva i, evidentment, és un dels equips complicats de la Lliga. Juguem a casa, ens hem de fer forts, hem de mantenir l'estructura defensiva que estem tinguent els últims partits. L'equip no comet i no concedeix i, per tant, hem de seguir amb aquesta dinàmica. I ofensivament, doncs, intentar potenciar encara més doncs, les arribades i sobretot l'equilibri en cas de pèrdua.
Per altra banda, el Sant Jaume també es va tornar a retrobar amb la victòria després de guanyar per 3-1 al Bisbalenc a casa. Ara visitarà el camp del Viladamat aquest diumenge a les 4 de la tarda. Els homes de Jordi Freixa són quarts amb 11 punts, a només 2 del líder, la Jonquera. Freixa analitza el partit de diumenge.
Bueno, un equip que no ha tingut l'encert de començar bé, vale? Però bueno, el seu camp és dels pocs de gespa natural, camp de dimensions reduïdes, que ens haurem d'adaptar una mica al joc que comporta amb un camp així. Vale? Però bueno, tenim molt clar doncs, que la nostra idea de joc i la del club i així i la de l'equip doncs és la mateixa, doncs, de futbol associatiu, vale? I doncs, amb les nostres armes doncs, intentar doncs, fer-los mal.
Seguim baixant de categoria, anem a Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
La Tercera Catalana ja comença avui d'aquí a poc més d'una hora al camp del Camp de Bànol, que jugarà contra les Planes d'Hostoles. Dissabte a les 4, a Badesenc Santa Pau, Sant Privat, Cornellà de Terri, Camprodon, Sarrià de Ter i Sant Gregori, Les Preses. Diumenge tancarà la jornada el Garrotxa, Fornells. Els millors garrotxins a hores d'ara és Les Preses amb 10 punts i Les Planes 11a amb 8 punts. El millor Ripollès són el Camp de Bànol i la Badesenc, segon i quart respectivament, amb 11 punts. Els pitjors garrotxins segueixen sent la Garrotxa amb un únic punt i el pitjor Ripollès al Camprodon amb 9 punts i desè classificat.
Quarta Catalana.
A la Quarta Catalana, el grup 27, el partit entre el Sant Miquel de Campmajor i el Montagut ha quedat ajornat. A partir d'aquí, dissabte a les 4, Serinyà Sant Joanenc, Sant Roc, Vall d'en Bas, Atlètic Olot, Uso. A les 5, Sant Pere Màrtir i la Canya. Diumenge a les 11 del matí, Joanetes Bon Matí. Ja a la tarda, a les 4, Hostoles Meià. I a les 6, Les Preses B Castellfollit. I a la mateixa hora, tancarà la jornada el Camós Besalubé. El primer classificat és l'Hostoles amb 15 punts. Tercer va el Sant Pere Màrtir i després venen 4 garrotxins empatats amb 9 punts. Sant Roc, Montagut, Sant Joanenc i Les Preses B. A baix hi ha el Joanetes, Besalubé i el Meià, que són els 3 últims classificats.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
Ho escolteu, no? Aquest és l'ambient que es va respirar a l'últim tram de temporada a la pista Josep Jou amb l'hoquei Olot. 5 mesos després tornen a jugar a casa després de guanyar el primer partit a la seva segona temporada consecutiva a hoquei plata a la pista del Vedrell per 2-5 amb un immers Marc Prat. Aquest dissabte els de García i Piera tornaran a jugar a Olot contra el company de Maria de Vigo a 8:15 del vespre. Parlem amb el nostre especialista, parlem amb Roger Isern. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Aniol.
Roger, l'hoquei Olot va guanyar el camp del Vendrell. Explica'ns una mica com va anar aquesta primera victòria de la temporada.
Bé, va ser una victòria espectacular. Jo crec que no hi havia millor manera per començar la Lliga. Es va guanyar una pista, com dèiem la setmana passada, aquí la tàctica de les més complicades de la Lliga, davant un Vendrell que també arribava armat, no? Per temes de Covid i jugadors malalts. Però l'hoquei Olot, amb baixes també, recordem, amb Aniol Mangas ni Ferran Sagrés van poder disputar el partit, amb jugadors que es van carregar l'equip a l'esquena, i parlarem d'un nom propi, que és Marc Prat. 4 gols en un partit, això en qualsevol esport és notícia, amb hoquei patins i hoquei plata encara més, i va ser un partit on l'hoquei Olot va anar sempre per davant del marcador, ben treballat defensivament, ofensivament també aprofitant les que tenies, i emportar-se un 2-5, molt just, l'Olot dominador, i l'Olot que comença dient, ep, som l'hoquei Olot, i aquest any tenim ganes d'encara fer coses més grans que la temporada passada.
Després d'aquesta primera victòria, 5 mesos després tornen a la Josep Jou per jugar a casa davant, entenem, un pavelló que suposem que si segueix el que va passar l'any passat estarà ple, no?
Sí, és el dia marcat en vermell, ho deia el dilluns del tercer temps, no? Aquesta pregunta que aquest estiu s'ha anat repetint, quan torna l'hoquei, quan torna l'hoquei, aquest dissabte doncs hi ha la resposta, segurament veurem un ambient molt xulo a la Josep Jou, no només dissabte, sinó tota la temporada. Ara ja portem una temporada a l'esquena amb la gent que s'ha enganxat a l'hoquei patint de la ciutat i a la comarca, per tant, segur. Parlàvem amb Jordi García a la prèvia, que també els jugadors en tenen moltes ganes, és un plus perquè puguin aconseguir les victòries.
I ho farà contra la companyia de Maria de Vigo. Mm-hmm. No sé, Roger, què ens pots dir d'aquest equip?
Bé, el conjunt gallec és un conjunt molt jove, també amb jugadors experimentats, ve de perdre el duel gallec contra el Dominicos per 0-2. És un equip que la temporada passada va quedar a la part mitja baixa del grup nord, d'aquesta Hockey Lliga Plata. És també, parlàvem amb en Jordi, no? Un conjunt que potser no estem acostumats molt de veure, que el tenim a Galícia i no el tenim molt vist. Compta amb un jugador català que sí que el tenim molt vist, que és Daniel Generó, que ha bisbat el Vic, un jugador jove amb molt de talent. Veurem quin companyia de Maria ve. Segurament ells tenen les referències del que comentàvem ara, de l'ambient de la Josep Jou i sobretot de l'hoquei Olot esportivament parlant, sobretot jo crec que vindran molt centrats en Marc Prat, el haver marcat 4 gols al Vendrell aquesta jornada passada. Per tant, és una mica una incògnita, però és un rival que jo no em deixaria portar per dir, ostres, serà molt fàcil, ni molt menys. Els partits d'hoquei Plata són tots complicats i trobarem un rival que posarà les coses molt difícils a l'Olot.
I en tema hi ha jugadors de plantilla, quins jugadors no arribaran per dissabte a 2:15?
Bé, per el partit de demà no arriba ni Aniol Mangas, que encara arrossega la lesió, aquesta recaiguda de lesió a l'espatlla. Tampoc Jordi García ni Adrià Piera podran comptar amb David Carles, baixa per motius personals, i la baixa més significativa en el sentit de que potser no ens esperàvem fa una setmana és la de Guillem Raurell, que recordem va ser expulsat al partit al Vendrell per una acció fortuita i que, com deia el mateix Guillem, fora de micros i en Jordi, que no havia d'haver passat, és un error personal d'ell i segurament el tindrem d'aquí poques jornades ja una altra vegada a la pista.
Doncs molt bé, Roger, t'escoltarem dissabte a 7:45 del vespre a la Josep Jou per Ràdio Olot, on també hi haurà el partit contra Lleida Esportiu, al Camp d'Esports, amb la Unió Esportiva Olot.
I deixa'm dir, Aniol, per tancar, animar tota la gent que vagi a la Josep Jou, que sé que algunes fonts pròximes, tant tu com jo sabem que els Senglars d'Olot han organitzat un dinar a la penya del Mugàvers, també el penya Quatre Gats s'està animant, les dues penyes d'animació, i segurament hi haurà un ambient molt, però que molt xulo, no només en el partit, sinó que abans hi ha la presentació dels equips de la base de l'hoquei Olot, per tant, la Josep Jou que escalfa, esperem que l'hoquei Olot l'acabi d'escalfar amb una victòria davant el companyia de Maria.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Roger.
Gràcies a tu.
Recordem que l'hoquei Olot jugarà la Josep Jou contra el companyia de Maria aquest dissabte a 7:45 del vespre. En la transmissió del partit de l'Olot al camp del Lleida també hi haurà diverses connexions amb la Josep Jou a Ràdio Olot des de mitja hora abans. I seguim al poliesportiu i anem al bàsquet. Aquest cap de setmana no hi ha partits pel pont de Tots Sants. No obstant, aprofitarem per repassar les situacions actuals dels equips de bàsquet garrotxí. El sènior masculí de la Vall d'en Bas va descansar i ara mateix són segons amb tots els partits guanyats i amb un partit menys que el primer classificat. En l'àmbit femení de la Vall d'en Bas va guanyar la pista del quart per 37-46. Les noies són quartes classificades amb 4 partits guanyats, igual que l'Argentona, situat en primera posició. A tercera catalana, la Pia Olot va guanyar el seu partit contra el Bescanó per 60-53, que els col·loca en segona posició amb 3 partits guanyats de 5. Els d'en Bas van guanyar també a la pista del quart i és que es col·loquen en quarta posició. Ja en el grup 10, el Club Bàsquet Olot va guanyar de forma contundent 91-55 contra el Palamós i ara mateix són tercers amb 3 partits guanyats de 5. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc va perdre la pista del Salt per 77-35 i són penúltims classificats. A la tercera catalana femenina, el derbi garrotxí entre la Pia Olot i la Vall d'en Bas va acabar amb victòria local per 51-33. El Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc femení va perdre per 26-75 a casa contra el Jec C. Aquest cap de setmana descansen, però la pròxima setmana ja tornen a arrencar. En waterpolo, el Club Natació Olot va guanyar també la segona jornada a casa contra el Sant Adrià per 9-6. Els olotins són primers amb un partit més que els altres rivals, amb 2 victòries. La següent jornada serà la setmana que ve, ja que aquesta descansa pel pont i la jugaran contra el Manresa, que ve de guanyar el seu primer partit per 19-11. I en tenis taula, els olotins van aconseguir una nova victòria per 6-0 contra un rival directe la setmana passada contra el Sant Josep Sant Jordi d'Eivissa. Ahir es va jugar també al camp de l'Esparreguera contra el Club Tenis Taula Olot, on els olotins van tornar a guanyar contundentment per 0-6. Ara mateix els d'Olot són líders en tots els partits guanyats, 4-4. Falta poc per una nova cursa de muntanya de Besalú i l'entitat organitzadora, el Besalú Cross, ja està escalfant motors. La prova ja arriba enguany a la 8a edició, la primera després de la pandèmia. Com sempre, es podran recórrer dos circuits, un de 17 quilòmetres i un altre de 10. Com a novetat, la sortida serà des de la plaça de la Llibertat, mentre que l'arribada serà al pavelló. Confien comptar amb fins a 220 atletes. Un dels membres de l'organització del Besalú Cross és Marc Boada.
Participació, el límit de participants serien 250. A dia d'avui en portem 130. I esperem arribar a uns 220 o, bueno, tant de bo fossin de 150.
I això és tot per avui. El futbol que segueix endavant esperem amb un bon resultat de tots els garrotxins, però el que més ho necessita és l'Olot, al camp del Lleida. Poliesportiu, on descansen diverses seccions, i la cursa de muntanya de Besalú. Algun incentiu més per sortir de casa a gaudir de l'esport garrotxí aquest cap de setmana? Això és tot de la tàctica del cap de setmana. Ens veiem el pròxim divendres, que ja serà de novembre, per seguir repassant i actualitzant tota l'actualitat esportiva. Apa, adeu i bon cap de setmana.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.